Vinga, el que farem ara és parlar amb un savi. Sí, sí, amb una d'aquestes persones que en saben molt de la vida, precisament, i de la història de la vida. Ell és Naudal Carbonell. Ell és prehistoriador, arqueòleg, antropòleg, geòleg i paleontòleg. En fi, pareix que no li queda cap branca per explorar i amb la que llicenciar-se. Ell ha estat molt prolífic en aparicions en mitjans de comunicació i sobretot en publicacions de tipus acadèmic i sobretot en treballs molt serios des de Tapuerca fins a altres bandes del món. El tenim a l'altra banda del fil telefònic perquè va publicar un article, que més que un article apareix un manifest, i era, tenia aquest titular que qui el llegeixi, doncs li travessarà un calfred per tota l'espina dorsal. Diu, la Covid-19 és l'últim avís i si no prenem decisions, o no prenen decisions, tindrem el col·lapse d'espècie. Bon dia, Eudald.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Molt bé, aquí estem tots confinats, doncs és el moment també de poder pensar tots junts.
Escolta, permet tutejar-lo?
Sí, i tant.
Ja sé, és el professor Carbonell, però mira, t'aprofitaré per dir-te Eudald, que és un nom molt polit. Escolta, Eudald, on te trobes? Tu ets nascut a Ribes de Freser, però no hi vius a Ribes,
sí.
No?
No, jo vic a Burgos, ja fa 12 anys, amb la meva dona i el meu fill.
Ma, vius a Burgos precisament perquè estàs a prop dels jaciments prehistòrics.
Escolta, de
Tapuerca. Escolta una cosa. I què fas confinat? Perquè tu avorrir-te no et deus avorrir, no?
No m'avorreixo. Té moltes qüestions. Primer has d'atendre la família, el nen, el d'això i tal, que també estan continuant les classes aquestes virtuals i digitals. Llavors també, òbviament, continuo treballant. Estic treballant sobre un llibre, que surti l'any que ve, que es diu Somos un resplandor fósil, el porvenir de l'espècie. Precisament estic treballant sobre això. Llavors estic bastant concentrat fent alguns articles científics i, bueno, aquí estic.
Molt bé. Anem a pams. La Covid-19 és l'últim avís. I si no prenen decisions, tindrem el col·lapse d'espècie.
Sí. No. Digues.
Això ho has dit tu?
Sí, ho he dit jo.
I això ho tens claríssim?
Bé, el que fem nosaltres, en alguns casos, i a mi m'agrada molt, fa més de 20 anys que estic pensant sobre això, estic prospectant la nostra espècie. La prospecció és una reflexió de cap a què hem de fer, què volem ser, què hem de fer i cap on va la nostra espècie. Si hi haurà més espècies en el futur humanes, si la biotecnologia transformarà, incrementarà la sociabilitat, etc, etc. Però també, dins aquests escenaris, no, jo no ho he dit jo, ho han dit personatges i savis, gent d'una gran importància, microbiòlegs, etc. Uh-huh. Alguns diuen que, bueno, que en menys de 1.000 anys la nostra espècie està extingida. Jo no penso així, jo penso en un escenari de diversitat, de tornar a generar diversitat. Però l'avís que tenim d'aquesta qüestió, que ha fet saltar totes les costures del sistema, és que les conseqüències d'un avís com aquest universal fa que l'economia, que la pròpia societat, que les estructures, tot torrontolli. Vol dir que alguna cosa s'ha fet malament perquè amb un atac d'aquest tipus no estem disposats o no estem preparats per abordar-lo de forma d'espècie. O sigui, no estem preparats per abordar-lo amb una consciència crítica d'espècie.
De fet, alguns pensadors molt influents i molt importants estan dient o estan afirmant i defensant que aquesta crisi manifesta la necessitat de treballar cooperativísticament, no? O sigui, col·lectivament.
Aquí hi ha un element important que és així. És un desastre. Les societats fins ara hem copiat i han continuat funcionant amb els models històrics de líders que no serveixen per res, i tota una sèrie d'elements que són funcionals, que ens han permès travessar la selecció natural i cultural quan encara no hi havia la revolució científico-tecnològica. Ara el que serveix per treballar és l'organització, la coordinació, òbviament, i la cooperació, que també és un mecanisme d'altres grups zoològics. I és el que toca fer. Si no fem aquests canvis de forma immediata i ràpida, probablement hi ha una sèrie de fets contingents, hi ha 7.000 milions humans en el planeta. Això també és un estoc de gent molt important per les pandèmies, per totes les amenaces exteriors, i per tant hem de buscar noves formes d'organització amb nòduls i xarxes molt importants.
Escolta, parlaves de prendre decisions. Si no prenem decisions, quines decisions s'han de prendre?
S'han de prendre moltes decisions, torno a repetir. El sistema Terra està estressat. El sistema social que estem vivint està estressat per la seva acceleració. Estem creixent amb exponencials convergents a tots nivells, tant amb el consum de matèries primes, d'aigua, de coneixement, etc. Tot és exponencial. I quan tot és exponencial, això ho hem après tots, al final s'acaba normalment amb el caos. O s'acaben en crisis com aquestes, i que jo he estat de patir moltes vegades. Això que diuen que la crisi és una oportunitat, no. La crisi apareix perquè es fa malament. En perdó, es fa amb el cul. És a dir, quan les coses fan malament, hi ha crisis. I pel que s'ha d'evitar que aquestes crisis sorgeixin com a conseqüència de fer les coses malament. Si és una cosa exterior, és a dir, si cau un bòlit, un asteroide, i provoca una inflamació gasosa en el planeta, això és una qüestió que no puguem controlar encara. Probablement en el futur la tecnologia permetrà fins i tot per aquests bòlits, etc etc. Si és una qüestió del canvi climàtic i nosaltres estem influint en la tendència, encara que no siguem els responsables, també s'ha de fer tot el que es pugui per entrar en ressonància amb aquest sistema, perquè aquest sistema és el que aguanta la nostra vida. Per tant, s'han de prendre decisions dràstiques, importantíssimes, tant amb la forma d'organitzar-nos, com amb la forma de consumir, com amb la forma de mirar el futur, perquè el futur el tenim aquí, el present és el futur. I hi haurà canvis molt importants que venen donats per la celebració històrica que estem vivint. Per tant, s'han de prendre decisions de reorganització de l'espècie, no només del poder social i el poder econòmic de les grans estructures i classes extractives, en general de l'espècie.
És molt interessant el teu punt de vista, la teva perspectiva, el teu punt de partida, perquè tu ho fas, i això de vegades ens oblidem, tu parteixes des de la idea i la certesa que tots som homo sapiens i, conseqüentment, formem part d'una mateixa espècie, d'una cultura i d'un moment històric. O sigui, tu no entres, diríem, amb no diria tonteries, però direm qüestions menors d'identitat, si som cristians o musulmans, si som nord-americans o xinesos, si som hippies o som de la borsa, tu parles des de la perspectiva de l'espècie. O sigui, el que està en joc és el futur de l'espècie. A llarg termini, però el futur de l'espècie.
Sí, està molt bé com ho has plantejat tu, no? Independentment de tot, mira, hi han hagut molts tipus de consciència. Al llarg de la història hem vist, per exemple, com la consciència de classe va ser important per evitar que una gran majoria social doncs es pogués col·lapsar. Va lluitar pels seus drets, perquè eren majories socials molt importants. Les classes socials, això ho va dir Marx, era el motor de la nostra història, història moderna i contemporània. Ara toca subsumir-la a la consciència d'espècie, perquè és un motor encara molt més important que està lligat en el funcionament termodinàmic del planeta. I encara hi ha una altra consciència del futur, que és la consciència còsmica, que això és una evolució de la consciència que estem vivint. El saber, això serà segurament en el transcurs d'aquest segle, de que no estem sols a l'univers, i per tant que la nostra consciència que ve de l'univers ha d'aprendre a subsumir una consciència sota l'altra.
Uh-huh. Ah, expliques en el teu article, és un article que podria ser un manifest, no?
Sí, bueno, de fet n'he fet diversos d'aquests manifestos ja, de molts llibres. Vaig començar amb La consciència que crema, em sembla que fa 3 anys, Cap a una nova consciència, que també és on també tot entra en 15-20 anys, i l'últim que he fet sobre aquesta qüestió, que és el manifest d'espècie, que és Elogi al futur. Elogi al futur, ja plantejo quins són els canvis importants. Per exemple, que els valors no serveixen per res. S'ha d'anar a sistemes de consciència crítica perquè els valors són anacrònics i prehistòrics.
Escolta, parles, per exemple, de que ens enfrontem amb molts reptes i que si no els resolem ens donaran el col·lapse del sistema. Tot això ho hem esbrinat, ho hem certificat en els últims, com tu dius, 10, 15, 20 anys, tot i que va haver-hi pioners més que ho avançaven abans, no? Però el creixement demogràfic n'és un, els problemes de distribució de l'energia n'és un altre, la necessitat d'organitzar, socialitzar la revolució científico-tècnica, un altre. Creixement demogràfic. És que fa gràcia, no?, que algú com tu, algú respectat, amb tant de prestigi, que coneix tant diríem, de la història dels humans com a espècie, alerti sobre això, i en canvi i encara hi hagi gent, no sé, per exemple, des de baix de tot, des de la cadena més baixa, des del meu pis rebo un WhatsApp d'algú que et diu tot això s'estan inventant, és només una grip.
És increïble. Bueno, has de pensar que una cosa molt curiosa és que la selecció natural també selecciona els imbècils i els ignorants, i per això estem així. I curiosament, aquesta selecció, és molt curiós, normalment fa que els nostres governants siguin els més incompetents de tots.
Però s'ho han pres en sèrio, ara, no? Tard, però en sèrio, no?
Ja ho has vist. No tenen, no són... Aquesta consciència crítica d'espècie, curiosament, no la tenen els que l'haurien de tenir més desenvolupada, que són els grans coordinadors i els grans directors d'aquesta orquestra del Titanic.
Tu parlaves, no crític, però... qüestionaves la preeminència o diríem, qüestionaves el concepte del valor. L'altre dia un el governador de Texas, em sembla que era, o un congressman de Texas, venia a dir pràcticament de que, en fi, l'important que havien de saber la gent major era que si morien feien un sacrifici perquè així salvaven l'economia i la vida de la resta d'americans. O sigui... Que no importa que morin els güelos, que no importa que morin els vells. Com et quedes tu davant d'aquesta mena d'afirmacions?
Bueno, això és l'aplicació d'un pensament del darwinisme social, famós, que n'hem parlat moltes vegades. Mm-hmm. És una mala comprensió dels grans teoris i de tots els fenòmens. Jo penso que el respecte a la vida és fonamental en qualsevol tipus d'estratègia. I una persona que vol parlar d'aquesta manera, l'únic que li pots desitjar que li toquin vell.
Escolta, però en qualsevol cas, paradoxalment, el creixement demogràfic és un problema, és una de les amenaces a la supervivència de l'espècie, no?
Bueno, el creixement demogràfic no és cap amenaça, però pensa que hi ha umbrals, perquè la distribució d'energia, la distribució de riquesa, per exemple, les pandèmies també passen en molts animals. Quan arribes a un estoc de creixement, passen en llocs que estan confinats, va passar aquí mateix amb les cabres que tenim confinades al sud de Catalunya. Quan hi ha una acumulació en territoris molt petits, doncs ràpidament les malalties es traspassen, l'estrès creix, etc. Aquestes ciutats que hem generat de 20 milions, de 40 milions, estem estressant la nostra pròpia evolució quan encara no tenim els mecanismes de control per fer-la funcionar. Mira, aquí hi ha una qüestió fonamental i amb dues paraules la tindràs molt clara, dos conceptes. En comptes de globalitzar, el que havíem hagut de fer és planetitzar. Però encara no estem preparats per integrar la diversitat. I el que hem fet és uniformitzar el planeta i posar-nos en perill nosaltres o fer aquesta uniformització.
I hi ha una altra cosa que també m'ha cridat molt l'atenció d'aquest manifest, d'aquest article teu, és la revolució, o sigui, socialitzar la revolució científico-tècnica. Aquest és un dels grans i grans temes, o sigui que no unes elites extractives, com tu deies, unes elites poderoses es facin amb el control, amb la gestió, amb el repartiment de les revolucions, de les fites científico-tècniques i que, posem-ho fàcil, que vulguin viure 130 anys en bona salut i que la resta, doncs, que en fi, que si ens ha d'arribar un virus, doncs que ens morim ofegats en 40 anys.
Efectivament, mira, jo penso que està molt bé i estic molt d'acord amb el transhumanisme i el millorament de l'espècie. Però quan jo parlo del millorament de l'espècie, estic parlant de l'espècie. No estic parlant de les classes extractives ni de les classes dominants. És a dir, tota la investigació dedicada a allargar la vida, a viure millor, etc., és una investigació que està com el progrés, no està en el desenvolupament. El que volen aquesta sèrie de primats sense consciència poderosos és que sigui només de desenvolupament i que no hi hagi progrés per tothom. I aquesta, això s'ha de denunciar i s'ha de condemnar. La consciència crítica de l'espècie va per tothom, per tothom.
Escolta, ja per acabar, Eudald, tu no ets epidemiòleg, no ets viròleg, segurament per la teva formació intel·lectual acadèmica, segurament tens més llums per interpretar, per entendre tot el que ens ve damunt, però en qualsevol cas, segur que tens desenvolupada tota una mirada crítica en relació doncs, al que llegeixes. Com veus que des de, per exemple, doncs Espanya s'està gestionant aquesta crisi?
Bueno, és obvi que tard i malament, no? Ha sortit aquí Confinados.org, que hi ha molta gent aquí, perquè, clar, és un problema de que s'ha fet tard i malament, i ho estem parlant com a conseqüència d'aquesta manca de consciència crítica d'espècie, de consciència social, que van posar problemes que no són tan importants en el moment que estem passant a la vida, no? I ho hem vist que s'ha aplicat no només a aquest país, perquè el curiós de tot això és que què està passant a França? Amb el Macron ja li estan dient que no hi ha material per això. Què és el que ha passat a Alemanya? Què és el que ha passat als Estats Units amb un primat poc evolucionat que governa deia que no passava res? Què li passarà al Bolsonaro? Que diuen que això és una espècie de grip i que no passarà res. Hi ha una falta...
És raro que en Bolsonaro no digui que és un càstig diví.
Exactament, el que és estrany encara que no vinguin en tesis medievals, no? O també, ja saps tu que hi ha la discussió i totes les teories de la conspiració de que això ha estat fabricat i que ha estat per evitar el creixement de Xina, etc. Quan en realitat, si això fos així, el que està procurant ara és el gran creixement de Xina, que ho ha aconseguit fent baixar totes les accions i comprant tot el diners de les empreses estrangeres. I ara, que farà a l'agost, venguent tot el material que està produint, perquè és la fàbrica del món. Estem davant d'una gran incompetència social dels que prenen decisions.
No només nacional, sinó global, no diries?
Global, exactament. En aquest cas s'ha de fer una anàlisi global.
Escolta...
Independentment del que jo pensi, independentment de la meva ideologia, independentment del que jo pugui defensar, ara estic parlant, intento fer-ho almenys com a nivell objectiu.
Estem parlant amb l'Eudald Carbonell, tots el coneixem, o si més no, segur que vos sona, és prehistoriador, arqueòleg, antropòleg, geòleg i paleontòleg, que ell treballa doncs, a Tapuerca, les persones que sap més de la història i l'evolució dels humans respectada. Jo te volia preguntar, ja per acabar, Eudald, bueno, ara se'm fa un senyal al tècnic. Jo et volia preguntar, en aquesta entrevista has fet referència al caos, sí. No? Com a diríem, com aquell moment que s'ha d'evitar, no? Que és aquell moment, sí, en el qual doncs, hi ha múltiples visions, múltiples opinions, que si això és un virus inventat, que si això és perquè volen frenar el govern de Xina, que si això és un càstig diví, que si això és una grip, que si jo faré d'aquesta manera, hi ha el desori, el desgovern global. Tu creus que hi ha el perill real que aquesta situació esdevingui, derivi en un caos global?
Bueno, veiem. No, però si hi ha una catarsis, les catarsis normalment, en alguns moments de la catarsis hi ha caos. El problema és que després del caos ve l'ordre. I moltes vegades també sabem que el caos, que és un fet estadístic, que vol dir que no hi ha control de variables, també ens ajuda aquesta a tornar a posar ordre a l'entropia, que deixa de ser constant i es torna exponencial. Per tant, en la incertitud també hi ha el canvi i la transformació de l'espècie.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Eudald Carbonell. Gràcies per haver-nos atès aquí a Ràdio Illa. T'agraïm molt la teva opinió. Recordeu, podeu buscar per internet el seu article. S'ha reproduït a múltiples publicacions i diaris. La Covid-19 és l'últim avís i si no prenen decisions tindrem el col·lapse d'espècie. I ho remata dient, aquesta no és només una crisi sanitària, sinó social i universal. Gràcies, Eudald Carbonell. Bon dia.
Gràcies, una abraçada. Cuideu-se.